l'informatiu del migdia.
La campanya de la declaració de la renda d'aquest any, que ja ha començat, s'allargarà fins l'1 de juliol. Avui és dimarts 9 d'abril. Entre les novetats d'aquest any hi ha una nova bonificació per a la compra de vehicles elèctrics i punts de recàrrega. De seguida us ampliem aquesta informació. Abans, altres titulars. La iniciativa educativa Tom per les aules, impulsada per Ràdio Castellà, arriba a la 7a edició amb un ventall de projectes mostrats a l'Auditori Municipal pels propis alumnes. I en esports, victòria del futbol sala castellà que torna a sortir del descens. Albert Sant Andrés.
El 6-4 enfront del Club Natació Caldes permet als de Darío Martínez continuar en la lluita per mantenir la categoria.
I la previsió del temps, el cel romandrà molt ennuvolat o cobert, s'esperen xàfecs per a aquesta tarda. La temperatura serà més baixa. Aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. La campanya de la declaració de la renda d'aquest any va començar el 3 d'abril i s'acabarà l'1 de juliol, tot i que les declaracions telefòniques no estaran disponibles fins al 7 de maig i les presencials fins al 3 de juny. Si es vol domiciliar el pagament a ingressar, la declaració s'haurà de presentar abans del 26 de juny. El nostre company Jordi Rius ens informa de les principals novetats.
La declaració de la renda és obligatòria per als contribuents amb rendes de treball superior als 22.000 euros, 15.000 euros si tenen més d'un pagador, els que hi hagin estat donats d'alta com a autònoms i els perceptors de l'ingrés mínim vital, entre d'altres. Entre les novetats d'aquest any hi ha una nova bonificació per a la compra de vehicles elèctrics. L'assessor fiscal Jordi Pere Arnau explica que es poden beneficiar de les deduccions aquelles persones que van adquirir el vehicle a partir del 30 de juny.
Hi ha una novetat aquest any, que això sí que és una novetat, per cotxes elèctrics.
Exacte.
Cotxes elèctrics. Encara no, jo no n'he vist cap, sincerament, no n'he vist cap encara. Com funciona, i després és curiós, és a partir del 30 de juny, per cotxes elèctrics adquirits a partir del 30 de juny, que és la data que es va publicar la llei.
Sí.
La deducció em sembla que, és a partir del 30 de juny, llavors són fins a 20.000 euros, després d'un 15%, per compra de cotxes elèctrics o posar un punt de
llum, diguem,
un punt de recàrrega. Sí, el punt de recàrrega són fins a 4.000 euros.
Una altra de les novetats d'enguany és que les mares que cotitzin amb fills de menys de 3 anys tenen dret a una deducció de 1.200 euros anuals, és a dir, 100 euros al mes, excepte en aquelles famílies que ja cobren el complement d'ajuda a la infància de l'ingrés mínim vital.
Sí, una de les importants, perquè aquesta deducció ja hi era, però era per mares en que se'n diu treballadores. Es considerava que una mare que estigués a l'atur no era treballadora. Llavors això ens va causar molts problemes a nivell inclús quan va haver-hi els ERTEs. Perquè els ERTEs estaves a l'atur. Llavors les mares que van cobrar aquests 100 euros van haver de tornar-se. És un tema que ja ara això ho han regulat aquest any, ho han regulat dient totes són mares, tota mare. Tota mare que treballi. O que estigui cobrant l'atur.
A més, també se'n poden beneficiar les parelles de progenitors homes amb fills adoptats, així com els pares i tutors en cas de mort de la mare o en cas que tingui la custòdia exclusiva del fill. En aquesta campanya de la renda continua la deducció per actuacions d'eficiència energètica en habitatges. Pere Arnau adverteix que per gaudir d'aquesta deducció cal tenir el certificat emès per la Generalitat que determinarà el grau d'eficiència energètica que obtenim.
Sí que crec que és bo que se sàpiga que és molt important tenir uns certificats anteriors i posteriors. Aquest ha de ser el certificat que ha de ser emès per la Generalitat serà el certificat que ens dirà quin grau d'eficiència energètica obtenim i en virtut d'aquest grau d'eficiència energètica podem deduir-nos. És molt important tenir aquest certificat presentat perquè ens trobem molt que venen les empreses instal·ladores, no diuen res, diuen que hi ha subvencions i necessiten això i dius, home, és un certificat que val, que ho ha de fer un arquitecte o un enginyer que val 150 euros, però és que si no tens l'anterior i l'anterior que no pot ser amb una antiguitat de 2 anys anterior a l'inici de les obres, i llavors l'has de tenir posterior. I bueno, a part de tenir les factures i pagar-les amb, no amb efectius, sinó amb partatge de crèdit o domicili.
Un altre aspecte que és novetat d'aquest any és per un canvi que hi ha hagut després d'una sentència del Tribunal Suprem de febrer del 2023, on es reconeix que és deduïble el 25% de la quota que van pagar alguns jubilats a mutualitats entre 1967 i 1978. Per Arnau ens ho explica.
Però per nosaltres la novetat molt important, que ens estem trobant amb molta demanda, és per un canvi que hi ha hagut per una sentència que va sortir el febrer del 23, el tema dels jubilats que van cotitzar amb anterioritat l'any 78, que van cotitzar una mutualitat. Jubilats de banca, van fer una demanda a Hisenda fa molts anys, i això s'ha guanyat arrel d'aquesta demanda del Suprem. I tots els que han cotitzat amb una mutualitat abans del 78 han de cotitzar pel 75% d'aquella de la part de pensió que els hi toqui per aquella cotització. Això és un tema complicadíssim de saber. Nosaltres no podem saber-ho. Hem de fer unes peticions a Hisenda i ho miren. I si les cotitzacions anteriors al 67 estan exemptes.
Durant aquesta campanya de la renda també s'aplica una ampliació de les reduccions per a rendes de treball inferiors a 21.000 euros i per a autònoms acollits al règim de mòduls, així com una pujada de tipus per a rendes de capital superiors als 200.000 euros.
L'informatiu del migdia.
La 7a edició del Tomb per les Aules, un mostrari de l'activitat docent que es fa als centres educatius del municipi, que es porta a l'escenari de l'Auditori en una producció de Ràdio Castellà, l'actual Serveis Educatius va tornar a demostrar l'empenta dels professors i alumnes del poble. En un format d'espectacle van desfilar per l'escenari alumnes des de primària fins l'ESO amb un menú de continguts que va incloure ciència, arts, ball, solidaritat, esports, música i salut emocional. D'entrada, els estudiants presents a la sessió d'aquest any van conèixer gràcies als alumnes del Mestre Pla la problemàtica dels ximpanzés del Congo, un animal perseguit. Aquest centre ha establert contacte amb el projecte Gent Godal, que permet apadrinar ximpanzés en situació de vulnerabilitat a canvi del reciclatge de mòbils. I és que també els alumnes del Mestre Pla van exposar a l'Auditori el problema que es viu a l'Àfrica amb l'extracció del coltan. Escoltem els alumnes.
El projecte que estem fent a classe tracta de portar mòbils i tauletes a la classe per recollir 30 dispositius i apadrinar un ximpanzé.
Vam buscar informació sobre uns temes i un d'aquells va ser el coltan, que és un mineral superconductor molt valuós que es troba majoritàriament a la República Democràtica del Congo i s'utilitza per fer telèfons mòbils. Aquest mineral s'extreu d'unes mines que es troben a la superfície. Per fer-les s'han d'excavar grans forats en fileres. Els miners del coltan són majoritàriament nens i per un quilo de coltan hi han 2 nens morts.
Com a cirereta es va connectar amb una representant del projecte Gent Godal, a qui es va entrevistar en directe per videoconferència. La conscienciació va ser molt protagonista en aquesta edició del TOM. Els alumnes de secundària de l'Institut Escola Sant Esteve van traslladar a l'Auditori el projecte Xarxes, a través del qual van realitzar un curtmetratge que alertava dels perills de les addiccions a l'alcohol o les xarxes socials. El colpidor missatge de la pel·lícula va arrencar els aplaudiments de tot l'Auditori.
Venim a presentar-vos un dels projectes transversals que hem treballat a classe, que es diu Les xarxes i jo, i el que volem transmetre és els avantatges que té l'internet, però també els seus perills.
Hem dividit aquest projecte en 3 blocs. El primer és el tecnològic, que hem vist en les parts del mòbil, les radiacions i les antenes, i després les dues altres hem vist l'ús que en fem nosaltres de les xarxes socials i l'ús que en fa la població o la societat des del punt de vista més polèmic.
També va comptar amb càrrega emotiva el testimoni dels alumnes de l'escola Bonavista al voltant del projecte Boscos, on treballen la salut emocional però també disciplines relacionades amb la ciència o les arts plàstiques.
El cercle és per explicar les nostres emocions, per expressar-nos i perquè ens entenem.
Perquè el pati és com una cosa que et relaxa i el bosc igual, i les activitats són molt xules.
Aprenem coses sobre les plantes i la naturalesa.
Des de primària del Sant Esteve van explicar l'experiència de la cursa solidària que organitzen des de fa 2 anys.
És una cursa solidària que vam fer per recol·lectar diners per una fundació d'aquí Castellà que amb els diners anava a fer un taller de percussió que amb un terapeuta setmanalment. I la cursa, la nostra idea era que fos inclusiva per a que tothom, ignorant els problemes que pugui tenir, pugui participar i pugui córrer.
Els alumnes de l'Institut Castellà van compartir la seva experiència de fotografia amb el projecte de Cambra Fosca. De fet, es va entrevistar la fotògrafa Marta García, qui va dinamitzar aquesta activitat a l'Institut.
Nosaltres presentem la Cambra Fosca i, abans de tot, volíem dir que hi ha altres tècniques de fotografia que nosaltres hem fet al nostre batxillerat. Aquesta és la antotípia, que es fa a partir d'aliments, com per exemple aquesta és a partir de remolatge. La cianotípia, que es fa a partir de líquids químics. La solarigrafia, que aquesta la vam fer a partir d'una llauna i es va fer durant 3 mesos aquesta fotografia. Es va penjar en un arbre i va capturar el recorregut del sol.
Altres continguts destacats van ser l'actuació d'Ukuleles dels alumnes del Casal, que van aconseguir una interpretació molt reeixida del Respect d'Aretha Franklin. També va ser sorprenent l'exhibició de ball dels alumnes grans del Casal.
Aquest projecte ve de l'assignatura d'una optativa que tenim a l'escola del Casal, a quart d'ESO, que es diu Arts Escèniques i Dansa. És per això que ara hem fet prèviament un ball al swing i ara en farem un altre. Ja veureu que és molt xulo. I ve d'aquí, d'aquesta assignatura que tenim d'optativa.
És una assignatura que a part de la dansa es treballa a l'actuació teatral i això és molt xulo perquè l'any passat els alumnes de tercer i quart d'ESO amb tota l'ESO i vam fer un projecte que es diu Llama-lo X, que és una actuació teatral que es practica durant tot el curs i es realitza aquí a l'auditori, i va ser molt xulo perquè va ser tota una experiència on els alumnes de quart i alguns de tercer vam fer de protagonistes i vam poder actuar.
Com a cirereta, la companyia teatral La Tremenda va compartir amb l'auditori l'experiència del que suposa el teatre musical, i 2 components de la companyia van interpretar una de les peces del seu musical, El cant de les ànimes mudes. Els escoltem.
Dos en dos, los últims en la tòria. Dos en dos, los gentils bramadors. Dos en dos, lo promès i promesa. Dos en dos, la muller i l'espòs.
L'informatiu del migdia.
I en esports, 2 victòries a l'hoquei i el futbol sala que els permeten continuar lluitant pels seus objectius. Albert Sant Andrés.
Doncs així és, Cristina. El futbol sala castellà i hoquei club castellà van sumar els 3 punts en un moment clau per les seves respectives fites: mantenir-se a tercera divisió per part del futbol sala i classificar-se per la promoció nacional catalana per part de l'hoquei. Futbol i bàsquet van perdre sense conseqüències pels primers i caient en últim lloc als segons. Arrenquem, doncs, amb la victòria de l'hoquei Club Castellà, que va golejar per 7-2 a la Unió Esportiva Horta i augmenta en 5 punts la distància amb el seu perseguidor, el Barberà, però no aconseguir retallar distàncies amb el Belloc, que continua sense perdre. Els de Pep Mateo no van donar cap mena d'opció als del barri d'Horta, els quals van infligir un saber correctiu, sumant la segona victòria consecutiva, a més també enfront d'un equip barceloní. El conjunt continua endollat de cara a classificar-se per la promoció d'ascens nacional catalana, el principal objectiu d'aquesta temporada. Aquestes són les paraules del tècnic Pep Mateo.
Bueno, el partit era un d'aquests anomenats trampa, que en el qual teníem que estar molt intensos i molt concentrats perquè ells sempre van a tope d'adrenalina. És un equip que no fa concessions i que sempre juga al límit. Per tant, nosaltres havíem d'estar i vam aconseguir recuperar la intensitat, la tensió i la concentració que havíem perdut una mica abans de Setmana Santa. I bueno, vam fer un partit molt complet. Vam crear moltes ocasions de gol. Només vam concretar 7, però bueno, podíem haver estat molt més, ja que vam fer 7 pals, a part de moltíssimes ocasions de gol. La veritat és que l'equip va estar molt finet i bueno, queden detallets que hem d'anar recuperant d'abans del partit del Valls, perquè aquesta setmana anem a jugar contra el Bell-lloc, que és el líder, i que hem d'estar molt i molt bé si volem treure quelcom positiu d'allí. Treballarem per això. De moment ens ha anat molt bé també la derrota del Barberà d'aquesta setmana, que ens dona una altra vegada una mica més de marge.
Ara són 5 els punts que els separen del Barberà, que va caure per 6-3 en la pista de Juneda i deixa a 10 punts la 6a posició, la primera de les places que no jugaran al play-off. Amb 4 gols d'Oriol García, 2 de Jan Canudas i un del capità Ferran García, els granes encara tenen 8 partits per disputar, o el que és el mateix, 24 punts en joc, on encara poden ser primers del grup en cas de fallida del Bell-lloc. Una opció molt remota, però encara real. Pel que fa a l'equip femení, les de Quima Jimeno van caure per 1-3 enfront del Vilassant amb un únic gol d'Ainhoa Alonso. L'equip continua en 12a posició a 14 punts del Sant Feliu de Codines B, que són en 11a posició. Pel que fa al futbol sala, els taronges no van deixar passar una oportunitat d'or enfront del CUE, el Club Natació Caldes, i van acabar sumant els 3 punts al Joaquim Blume amb una golejada per 6-4. El conjunt de Darío Martínez va controlar el partit des del primer moment, obrint el marcador al minut 9 i reposant-se de l'empat un minut després. Amb 3-2 al descans, la segona va mantenir l'emoció, però sempre amb el Castellà pel davant, que tot i patir un ensurt amb el 5-4 a un minut del final, va saber sentenciar a segons d'acabar amb el 6-4 definitiu. L'equip torna una setmana després a sortir del descens, que ocupa ara el mateix el Sant Joan de Vilassar, la Prosperitat, el Mataró B i el Caldes. El Sant Joan és a només un punt, motiu pel qual l'equip necessita continuar puntuant per no perdre la categoria, amb una lluita frec a frec que continua amb l'Estel Vallseca, rival amb el que resten empatats a 26 punts i que va superar en l'última jornada per 2-6 al Rubí. No hi va haver tanta sort a Tàrrega per la Unió Esportiva Castellà, que va caure per 2-1 enfront del penúltim classificat. Els blanquivermells van notar l'esforç dels 3 últims partits en una segona part per oblidar. El tècnic Santi Fernández parla d'aquest partit.
El partit es resumeix als 30 segons quan amb una errada defensiva s'ha vist que no hem entrat al partit bé, s'han posat amunt a 0, després l'equip pues, bueno, amb una jugada en profunditat hem pogut empatar el partit, però bueno, en la primera part pues, bueno, una mica més dominada per nosaltres, s'ha arribat a l'empat i la segona part pues, bueno, jo crec que cap dels dos equips ha xutat a porta i amb una arribada, amb una contra, pues, jo crec que ens han fet mal i han guanyat el partit. No? Venint de dues derrotes, que anava l'equip guanyant i jugant bé a futbol i al final acaba perdent, no? Però la sensació era bona. Avui per si la sensació no és bona, és dolenta. Avui no hem trobat el nostre lloc, no hem pogut triangular, no li posarem excusa al camp perquè estava una mica set també, però tampoc li posarem d'excusa, perquè el rival també ho tenia sec. Però bueno, jo crec que no hem estat a l'altura del partit que es requeria i al final pues, bueno, 2-1 i una derrota bastant dolorosa, més que les anteriors.
Tot i tenir cert domini del joc en la primera part, aconseguint empatar el gol del primer minut dels targarins, l'equip no va sentenciar en les diverses ocasions que va tenir en els primers 45 minuts i en la segona va ser el rival qui va portar la iniciativa davant la falta d'intensitat visitant. Una jugada aïllada al minut 79 va significar el 2-1 dels lleidatans, que ja havien avisat en diverses ocasions. El castellà no va xutar entre els tres pals ni una sola vegada en tota la segona part, un exemple del que van ser aquests segons 45 minuts per l'equip castellarenc. Tot i sumar la tercera derrota consecutiva i haver sumat només un punt dels últims 15, l'equip manté la sisena posició, però veu com se li apropen els rivals pel darrere, amb el Borges Blanques a un punt i el Sant Cugat a 3. El Júpiter no va aprofitar la derrota, caient també per 0-1 enfront del Sant Cugat, i és només un punt per sobre del castellà. I per continuar, ho fem amb una altra derrota, la del Club Bàsquet Castellà, que es complica definitivament les possibilitats de mantenir la categoria. Els de Josep Bordes van caure per 60-78 enfront d'un rival directe com és el Sant Andreu Natzaret i torna a caure a l'última posició de la taula quan només resten 4 partits per acabar la lliga regular. Dominats durant els 40 minuts pel rival, el resultat al descans ja era força negatiu, amb un 25-41 que els groguinegres no van ser capaços de capgirar. Només el parcial de 15-9 en el tercer quart va encendre l'espurna de l'esperança pels de Bordes, quedant a 10 punts en la recta final del partit, però els de Badalona no van donar el seu braç a torça amb un parcial de 20-28 que es va fer emportar-se la victòria del Puigverd. L'equip està obligat a guanyar ara els 4 partits que li resten i esperar que els seus rivals punxin si no volen tornar a descendir per segona temporada consecutiva. Pel que fa a l'equip femení, les de Xavi i Revilla no afluixen i continuen en segon lloc després de superar per 46-52 el Club Bàsquet La Garriga. Tot i l'ensurt inicial, un bon segon quart els va donar una bona renda per capgirar el Lluminós, que al final del tercer reflectia l'empat a 43. En els últims 10 minuts, les castellarenques van ser millor amb un parcial de 3-9 que es va donar la victòria. Ara continuen empatades amb el Vilassar amb un balanç de 18-2, una derrota menys que les líders i amb un partit encara per disputar. I per acabar ho fem amb les dues derrotes del vòlei, ja que els dos sèniors van caure a casa. Les noies d'Arnau Pérez no van poder enfront de les segones classificades del vòlei Sant Fruitós, perdent per 1-3, mentre que el masculí de Lucía Bregar va caure per 0-3 amb l'Espanyol i suma la novena derrota consecutiva.
L'informatiu del migdia, les notícies de Castellà.
Fem Vallès, plataforma que agrupa les patronals vallesanes SACOT i CIESC, però també la castellarenca SEMCA, la UAB, cambres de comerç de les cocapitals vallesanes, empreses de transports i infraestructures de la comarca, entre d'altres, ha publicat un projecte que recull una proposta per a Castellà del Vallès. Segons Fem Vallès, la millora de la mobilitat de Castellà passa per un sistema de rondes complet a Sabadell, pensat en bona mesura en funció de la situació de Castellà al nord. Un subsistema complet de rondes per Matria que des de Castellà s'accedís a la vessant oest, la C58, però també a la vessant est, al llarg del marge esquerre del Ripoll, pel cementiri de Sabadell, Can Roqueta, el polígon de Provasa i, finalment, la P7. Divendres a 8:15, la sala d'actes del Mirador acollirà un debat sobre la B40 o quart cinturó i la manera com es preveu que afecti la mobilitat i l'entorn de Castellà. L'acte organitzat per la CUP comptarà amb la participació d'Isidre Soler, portaveu de la campanya contra el quart cinturó, també Oriol Martori, arquitecte de paisatge i urbanista i director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, i Marc Taulats, membre de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Amb aquest debat, la CUP Castellà busca promoure un debat informat per combatre la desinformació al voltant de l'anomenada B40, que sovint es confon amb el connector entre Castellà i Sabadell i la sortida de Castellà cap a la C58.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Terrassa un home de 25 anys acusat de traficar amb més de 35.000 pastilles d'èxtasi i 28 quilos de haixix amb un preu de venda que supera el milió d'euros. Se l'acusa d'un delicte contra la salut pública i s'investiga pels mateixos fets la seva parella, una dona de 20 anys. Els fets van passar el 5 d'abril, quan la policia va saber que es procedia a fer un trasllat de droga a Terrassa i va muntar un dispositiu discret que va permetre localitzar una parella quan sortia d'un edifici del barri de Sant Pere amb dues bosses. En detectar la presència policial, van mostrar una actitud sospitosa i agents del grup de delinqüència urbana s'hi van adreçar per identificar-los. Davant les indicacions dels agents, l'home va intentar fugir. Durant el seguiment, el detingut va intentar desfer-se del seu telèfon mòbil i de les claus de casa seva, fet que va donar indicis als agents que potser al domicili hi havia més droga. L'endemà es va fer una entrada i perquisició al domicili del detingut, on els agents hi van intervenir 28 quilos de haixix, telèfons mòbils d'alta gamma i de procedència il·lícita, material compatible amb el narcotràfic, com bosses per fer embassament al buit i joies de dubtosa procedència. Per tot això, l'home va quedar detingut i s'investiga la seva parella com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. A més, a l'home també se l'acusa d'un delicte de desobediència i resistència a l'autoritat. I no marxem de Terrassa, perquè els Mossos també han detingut un home de 52 anys acusat de robar l'interior d'un domicili a la ciutat el passat 30 de març, en plena Setmana Santa. La policia sospita que l'individu situava petits marcadors de plàstic o marques de cola a les portes dels pisos susceptibles d'assaltar per comprovar si als domicilis hi entrava o sortia gent. Els agents estaven a l'aguait després que diversos veïns advertissin de la presència d'aquests marcadors. El dia 30, però, va saltar l'alarma d'un habitatge on s'havia consumat un robatori mentre els propietaris estaven de vacances. Amb la informació recopilada, els Mossos el van detenir 4 dies després. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui dimarts 9 d'abril. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat: Carlos Decegui al control tècnic, Jordi Rius a la redacció i a la locució, i qui us parla, Cristina Domene. Res més per nostra, gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos, que acabeu de passar una molt bona tarda.